amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 284 quan passen gairebé 6 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Abans de començar, com sempre, fem un repàs als continguts més destacats de l'Info d'avui divendres 3 d'octubre. I ho fem amb la nostra companya Laia Prats. Bon dia.
Bon dia. Doncs avui començarem parlant de la trobada de gegants d'aquest diumenge, que comptarà amb la participació de prop d'una quinzena de colles geganteres d'arreu de Catalunya. També parlarem de les darreres accions de protesta de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Ripollet. El president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, Ferran Tornel, visitarà els nostres estudis per parlar-nos, entre d'altres coses, de les darreres obres que estan portant al municipi a través de la contractació de persones en atur. I també parlarem amb Jordi Mena del Cineclub Xisnèfils de Cerdanyola per explicar-nos l'acord de col·laboració que han renovat amb l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell per a la promoció del cinema. Quant a les propostes d'aquest cap de setmana, destaquem les festivitats del Pilar i Sant Francesc d'Assís a Ripollet, així com l'inici de la programació d'espectacles familiars al Teatre Auditori organitzats pel Patronat Municipal de Cultura.
I tot això i més els explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
El 91.3 Info.
Aquest diumenge, com dèiem, Ripollet acull una nova edició de la Trobada de Gegants. Es tracta d'una activitat que enguany arriba a la 24a edició. Per parlar-ne ens acompanya en Joan Jiménez, de la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una mica quines són les colles amb les que compteu enguany.
Bé, aquest any fem la 24a trobada i aquest any portarem pues, 12 parelles, més la local, en total 13. Ens ha fallat una, però bueno, això ja passa en tant que sempre hi ha aquella colla que a última hora pues, no pot venir. 24 anys, evidentment, que estem molt il·lusionats, perquè anem pel camí dels 25. L'any que ve, en Pere i l'Hisenda ja faran 25 anys que estan aquí a Ripollet i pensem que pot ser un dia pues, prou maco. I també, tinc que dir-ho, estem preocupats també. Preocupats per altres coses que ens estan passant que realment penso que són bastant injustes, però bueno, és el que hi ha.
A què et refereixes?
Pues em refereixo tranquil·lament de que nosaltres ens hem trobat aquesta trobada pues, amb una sorpresa de que possiblement estarem denunciats per l'Ajuntament per penjar cartells a la nostra trobada a Ripollet. Dic possiblement, però...
En espais no habilitats, bueno, per fer-ho.
En altres espais no habilitats no entenem espais no habilitats quan demanes permís ho deixen penjar un propietari. Evidentment, no sé si està habilitat o no està habilitat. Sabem que hi ha una normativa que es va presentar el dia 22 de setembre a l'Ajuntament, de la qual pues, parla de que és un tema a parlar, a comunicar, no ha tingut ningú de comunicar directament res, ho sabíem d'altres coses, però vam dir, bueno, s'ha de parlar i hem de treballar-ho, no? I la Guàrdia Urbana ens va demanar la documentació. Estem preocupats, evidentment. Preocupats perquè realment fas coses pel fi de bé, intentes no ser incívic, i ara resulta que serem incívics, però bueno, mira, temes a resoldre d'aquí endavant. Per això és la nostra preocupació, això va ser ahir, i realment estem una mica preocupats. Preocupats en què passarà, si la denúncia es fa efectiva, seran 300 euros que haurem de l'entitat s'haurà de rascar les butxaques. Uh-huh. I bueno, papà la festa, molt contents, tindrem una festa maca a Ripollet, tindrem forces gegants, participar, que és el que realment nosaltres treballem. Treballem pel poble i perquè el poble tingui coses doncs, divertides, maques, alegres, civisme, cultura, i que realment doncs, puguem anar fent poble, malgrat les incidències que, bueno, quan tenim camins en pedra els hem de saltejar i els hem de treballar com puguem.
Molt bé, doncs parlarem d'aquest tema, esperem que no sigui res. Explica'ns una mica quin és el programa previst i l'itinerari per la jornada de diumenge.
Sí, mira, el programa és el següent. El programa, diguéssim, de cara al públic, a les 11 hi haurà la plantada de gegants, d'11 a 12. A les 12 sortirà el Cercavila, que es farà per les dues Rambles. Bueno, agafem d'enllaç el carrer Tamarit i el carrer Mercè, són els dos carrers que realment arrencarà el Cercavila i acabarà, diguéssim, a les antigues pistes de l'Esbar. allà doncs es farà el ball, diguéssim, de el ball de cada colla, no? I després farem l'entrega de records, l'entrega de tot. Això serà el que és allò. Però les colles aquí a Ripollet arribaran una mica abans, on realment comptem que serem a vora de 400 persones, on fem l'esmorzar típic per les colles, que farem la nostra la botifarrada amb pa amb tomàquet, i bé, que és on realment allà fas colla, no? Fas pinya, parles amb la gent d'altres poblacions, si vols et puc dir-te les colles que venen. Uh-huh. També les tinguen aquí. Mira, venen Barberà, del Vallès, Cervelló, Badia del Vallès, Sabadell, Rubí, Pallejà, Guinardó de Barcelona, Calafell, Cerdanyola, Bisbalet d'Igualada, Badalona, Sabadell, Barri de Gràcia i la local nostra, Ripollet. En total, això, aproximadament, serem unes 400 persones que Ripollet serà, doncs, el diumenge en el Cercavila i passant-ho bé, perquè en altres parelles som 13, però clar, tenen en compte que a Ripollet ja tenim 3 parelles de gans i una calta portarà més d'una parella. Vull dir que de figures n'hi haurà més de 13 parelles, eh? Vull dir que es multiplicarà, eh?
Molt bé.
És a dir, que pots arribar tancament la 20a o 25, perquè no sé les altres colles quantes parelles porten, però sabem que realment en porten alguna que altra, sí.
I com s'organitza una trobada com aquesta?
Bé, una trobada com aquesta no és fàcil, perquè tot això són intercanvis que es van fent. És a dir, la colla de gegants, sempre intercanvies. Has de, durant l'any has de fer un programa d'intercanvis i anar buscant aquella colla, i nosaltres amb aquestes, algunes hi hem anat i amb algunes els hem de tornar durant aquest any o l'any que ve, i així tothom fa treballar igual. Val? És l'única manera que es treballa a nivell de geganter. Ara fa 15 dies, els gegants de Ripollet van estar a Cascante, a Navarra, convidats per una colla de Navarra, que ells ja van venir aquí fa 2 o 3 anys per la Festa Major, i van estar allà, van marxar un cap de setmana, dissabte, van passar dissabte i diumenge, allà a les festes, que dic que bueno, s'ho van anar, jo no vaig anar-hi, però la meva família sí que va anar, i que s'ho van passar la mar de bé, unes festes molt maques, divertides, imagina't a Navarra, que tenen una setmana de festes, de que tot el dia estan enganxats, un poblet petit, diu que va ser molt, molt maco, clar. Veus cultures, veus el territori, els nostres gegants els estem transportant tot arreu, que hem de recordar que, excepte els petits, el Jordi i la Mariona, les dues parelles d'història de Ripollet, tant el Gonçal i la Teresa com els primers mestres que van haver a Ripollet, i el Pere i l'Hisenda, sobretot el Pere, més que l'Hisenda, també com a jutge que va ser en el segle XII a Ripollet. Vull dir que estem portant la història del nostre municipi a altres municipis perquè coneguin també la història del nostre poble.
I parlant d'història, com és habitual, paral·lelament a la trobada, heu portat una exposició al Centre Cultural,
sí,
Gegants de Paper.
Sí, una exposició que és Gegants de Paper, que la va produïda pels geganters de Rubí, és on ens parla una mica tot el tema dels grans il·lustradors, que fet són aquells gegants, potser anònims, que no hi ha figura, o que la figura ha desaparegut, o que n'hi ha alguna, encara pot quedar alguna, però sota els il·lustradors, no? Està il·lustrada a nivell de paper, no?, que és l'única referència que realment es té d'aquests gegants. La vam complementar una mica també amb una part nostra local, també amb tot el que era, doncs, amb aquests 24 anys que fem de trobada, amb un cartell de cada trobada, perquè ens semblava que també podia començar, també forma part dels gegants de paper, no? I també, si el qui vulgui veure-la, que estarà fins a, sembla que, mitjans d'aquest mes, també hi ha alguns documents, alguns llibres, tots els llibres que parlen, diguéssim, dels gegants i de la seva història fins actual, llibres més moderns, llibres d'infantils, és a dir, que realment penso que és una exposició que és molt... es fa goig de veure-la. I també veuran els gegants i els gegantonets que estan exposats.
Mm-hmm. No sé si teniu algun plan B previst per diumenge, en cas de pluja.
Bueno, mira, jo... Tu sempre saps que amb altres coses que estic, jo sóc dels que dic que fins a última hora t'has de mantenir. Evidentment, els gegants no és fàcil, no els podem posar en una casa, no els podem posar... Però bé, en cas que la cosa se'ns tombés molt, teníem intenció de fer-ho. És a dir, es farà, intentarem fer-ho tot. I jo penso que es farà tot. Però en cas que no, doncs anirem retallant. El concentrar-ho directament a la plaça ja... de les pistes per fer el ball allà final de tots, o a Males hi ha aquell plan segon que també es podia fer, que és dintre del pati de l'escola en Sant Claver, que és on farem l'esmorzar. Que seria, però clar, seria tot molt més complicat, no? Perquè clar, si estàs allà fent, cuinant,
yeah.
És a dir, tot una mica... Esperem que el temps ens ajudi, esperem.
Així
I desitgem que no tinguem la mala sort que van tenir els pobres del Pont Vell, que els va caure aquell lligat que feia dies que sembla que no plovia.
Sí, sí, va ser important la pluja que va caure diumenge. Bueno, doncs imagino que durant aquest any que us queda fins als 25 teniu un programa ple d'això, d'intercanvis, de sortides i
sí, el 25 volem fer una cosa missionada, evidentment s'està treballant, no? Missionada en el sentit que realment, clar, són 25 anys i que ja comença a tenir un pes els gegants de Ripollet, no? I aquí s'està treballant també un tema d'exposicions i temes de colles. Però aviam, jo penso que hem d'anar pams per pams, acabar aquesta, que és el 2014, i el 2015...
I gaudir de les sortides que us queden,
any,
no?
Tenim un any i l'anem preparant de mica en mica.
Perfecte.
Però sí que estem segurs que farem una gran festa també als 25 anys.
Doncs convidem a tothom a gaudir d'aquesta 24a edició diumenge al matí, si et sembla.
Perfecte, que tothom convidat al carrer a gaudir al Vall dels Gegants, a veure cultura i a veure història. Perquè jo sempre dic que els gegants són molta història que tenen els seus municipis. De vegades ens falta conèixer això, no? Aquests gigantes i cabezudos, no. Són gegants que realment molts d'ells tenen molta història en el seu municipi.
Doncs està bé conèixer-la i també convidem a passar pel Centre Cultural a veure aquesta exposició de gegants de paper. Joan Jiménez, de la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals, gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.
Vale, gràcies.
Esteu escoltant Info. Ripollet Ràdio t'acompanya cada dia amb un munt de programes fets per gent que estima Ripollet i enamorats de la ràdio. A partir de les 5 de la tarda i divendres al matí fem ràdio amb el cor, amb vocació d'informació, de servei i sobretot de bona companyia. Setmanalment fem 30 programes culturals i musicals, amb notícies, entrevistes, cançons, humor, creativitat, retransmissions i ràdio al carrer. Descobreix la nostra graella, realitzada per prop de 50 col·laboradors i entitats. Escolta'ns en directe, en reposició al cap de setmana, descarrega't els nostres podcasts de ripolletradio.cat i enamora't de la ràdio.
I seguim amb més notícies. Des del passat 15 de setembre, l'empresa Marfina USA S.A. ha modificat les condicions de prestació del servei de la línia B2 Sabadell-Ripollet, augmentant el nombre d'expedicions en parada de l'Hospital Taulí. Així, a primera hora del matí i de la tarda, tots els autobusos que surten de Ripollet tenen parada a l'hospital de referència, augmentant de 17 a 25 el nombre d'expedicions diàries amb aquest recorregut.
De la mateixa manera, tant a migdia com a darrera hora de la tarda, els autobusos de tornada cap a Ripollet també tenen parada a l'Hospital Taulí per tal de facilitar la tornada de pacients i familiars. Aquesta modificació del servei va ser presentada en roda de premsa el passat dimarts 30 de setembre per part del regidor de Transports i Mobilitat, Toribio López, i del cap de trànsit de Sarbús, Ramon Moya. El regidor de Transport i Mobilitat va explicar les actuacions realitzades per aconseguir aquesta modificació.
Esta primavera, este ayuntamiento junto con la Dirección General de Transport de la Generalitat de Catalunya tuvieron un encuentro con agrupaciones de vecinos de Ripollet que, entre otras cosas, solicitaron aumentar el número de viajes de autobús que, partiendo de Ripollet, llegan hasta el Hospital Taulí de Sabadell. La empresa Sarbús, concesionaria de este servicio, hizo una propuesta para adaptar los horarios de la línea B2 que el 1 de septiembre fue aprobada por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y Servicio Territorial de Transporte a Barcelona.
El cap de trànsit de Sarbús, per la seva part, va explicar que aquest canvi en la línia és una aposta per la mobilitat.
Ayudar y escuchar a nuestros usuarios lo que necesitan, intentando mirar por el bien de la población. Hemos ajustado, comprimiendo la línea al límite que hemos podido para dentro de dar toda la fiabilidad posible al resto del horario, poder atender esa demanda de los vecinos.
Els canvis en el quadre d'horaris i expedicions s'apliquen de dilluns a divendres feiners, excepte el mes d'agost, i s'han configurat responent als resultats de les enquestes realitzades als propis usuaris.
L'agrupació local de Convergència Democràtica de Catalunya ha ratificat Xavier Peñarando com a cap de llista per les properes eleccions municipals de maig de 2015. La cinquantena de militants assistents a l'assemblea celebrada el passat dilluns 29 de setembre va donar suport a Peñarando per unanimitat.
El líder convergent va agrair la confiança de la militància i va manifestar que vol dedicar la seva vida política al seu poble i va repassar les fites aconseguides dins el govern de coalició, del qual n'és segon tinent d'alcalde. L'acte va comptar amb l'assistència del diputat i portaveu de Convergència Democràtica de Catalunya, Jordi Turull, qui va repassar per als presents l'actual situació política.
El COP Compromís per Ripollet ha enviat una nota de premsa on fa pública la seva indignació del que considera una política d'ocultació del govern municipal a la readmissió del funcionari que està imputat pel cas de les dietes i sobresous a la Federació de Municipis de Catalunya, de la qual n'era el secretari general.
Segons la nota, no es pot reincorporar un funcionari implicat en un presumpte delicte com si res hagués passat sense informar els grups municipals sobre quines funcions exercirà, quin control caldrà aplicar a les seves tasques i quin grau de responsabilitat se li encomana. Així mateix, pel COP Compromís per Ripollet és imprescindible pel bon funcionament de l'administració municipal i el seu bon clima que s'expliqui a la Junta de Personal tots els detalls que acompanyen aquest cas.
Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Ripollet es van manifestar el passat dimecres 1 d'octubre davant l'oficina de Bankia a la Rambla de Sant Jordi per sumar-se a la campanya a nivell català Tiembla Bankia. L'APA denuncia que aquesta entitat bancària no respecta els acords signats el passat mes de febrer sobre les vies de resolució dels casos d'execució hipotecària i la possibilitat de facilitar el lloguer social. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb l'Esteban Pérez, que és portaveu de l'APA de Ripollet. Esteban, bona tarda.
Hola, muy buenas.
Explica'ns una mica què és el que demanàveu dimecres davant de Bankia.
Bueno, nosotros el miércoles pasado, 1 de octubre, hicimos una acción a nivel catalán exigiendo a Bankia que se comprometiera a un tratado que teníamos ya firmado desde el febrero de 2014, durante los cuales Bankia se comprometió reiteradamente en implicar las demandas de las familias afectadas del proceso de ejecución hipotecaria. ¿Esto qué quiere decir? Estos eran unos puntos a tratar que no ha querido en ningún momento respetar. No solamente no ha querido respetar, sino que ahora en octubre, casi a las puertas del año nuevo, Bankia no solo ha incumplido las promesas, sino que demostrando un trato discriminatorio entre otras PAS, ignorando la solicitud, las solicitudes reiteradas de las que transmitían desde otras plataformas como la de Tarragona y Lérida. No entendemos, como si son casos similares, ¿por qué no aplican los mismos criterios de solución? Bankia ha acogido a estas otras plataformas y les ha dicho que todos sus trámites tienen que mandarlos a Madrid. De esta manera, nosotros nos hemos visto indignados y hemos empezado una campaña contra Bankia, que si Bankia no accede a nuestras reclamaciones en un plazo de 2 semanas, la campaña tomará una forma indefinida.
Uh-huh. Vosotros os quejabais, reclamabais que las familias no tengan que trasladarse para poder negociar una solución a esas vías de ejecución hipotecaria, ¿no?
Correcto. Nosotros estamos demandando que Bankia ha puesto centros de negociación fuera de la ciudad en los cuales las familias se tienen que desplazar y no tienen esa facilidad. Aparte, recordamos que Bankia es que es inmoral lo que está ocurriendo con Bankia. Llega un momento en que nos vemos completamente indignados. Cuando ves que te quitan la casa, cuando el consistorio te abandona, cuando el ayuntamiento, cuando la administración, y ves que no tienes ninguna salida, no tienes tampoco dinero para tenerte que desplazar fuera de la ciudad e intentar ni para abogados ni nada. Llega un momento en que, bueno, tendríamos que recordar un poco las taxis de Bankia. Este banco, no solamente con los afectados por la hipoteca, sino a nivel estatal, está haciendo verdaderos estragos. Bankia ha sido rescatada con 23.500 millones de euros de dinero público. 23.500 millones de dinero público. Y en ninguna contraprestación social a cambio. En vez de facilitar las demandas de miles de familias afectadas, Bankia encabeza la lista del 20% de desalojos a nivel estatal. Estamos hablando de algo muy fuerte. Uh-huh. Sin contar ya las tarjetas que han salido negras de los 80 y pico dirigentes. Y bueno, estamos hablando de algo ya, es inmoral. No entiendo cómo permite el Estado que una entidad como Bankia esté ejecutando todo esto como lo está ejecutando.
No solamente hablamos de Bankia, sino vosotros lucháis un poco por paralizar todas las ejecuciones hipotecarias, teniendo en cuenta la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en cuanto a este tema. Vosotros habéis protagonizado también diversas acciones últimamente en los juzgados de Cerdanyola. ¿Qué es lo que pedís?
Correcto. En Cerdanyola viene todo relacionado con con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pasado marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a dar un varapalo en la normativa española sobre el desahucio, confirmando la ilegalidad del procedimiento de ejecución hipotecaria. En función, es que esto ya hace más de 20 años que funciona así. La plataforma Afectados por Hipoteca presentó una alternativa, una iniciativa de legislación popular avalada por 1,5 millones de firmas, que no paramos de recordarlo a la ciudadanía. Esta iniciativa de legislación popular hemos tenido gran soporte de la ciudadanía y siempre incluye unos mínimos que, a pesar de la enorme presión ciudadana con diferentes campañas y las encuestas mayoritariamente de la población legítima de la ILP, el PP se negó a aprobarla. Promulgó un parche a la ley hipotecaria para que el Tribunal de Justicia Europea la dejara en paz, y fue una ley que le llaman la 1/2013, que ha resultado ser un parche la ley hipotecaria. Pues el pasado julio, el Tribunal de Justicia Europeo volvió a meter otro varapalo y denunció que la ley sigue siendo ilegal. Hay una clara inferioridad entre el hipotecado o el afectado y el banco, y obliga a que España vuelva a cambiar la ley. España ha vuelto a coger el gobierno español, y frente a este nuevo palapalo presenta en el gobierno un aplazamiento de apelación a aquellos que no hubieran visto reconocidas las cláusulas abusivas, contratos hipotecarios mediante una nota pública en el BOE. ¿Esto qué quiere decir? Que España reconoce de cierta manera que es ilegal, pero solo da un tiempo hasta el 7 de octubre para que la gente que capte o piense que puede tener cláusulas abusivas haga un escrito en los juzgados y apele a esta sentencia. Pero es que es inmoral. Lo ha publicado en el BOE, esto no sale ni en la tele, y esto afecta a cientos y cientos de familias, metiéndolas en el umbral de la pobreza de por vida, perdiendo sus propiedades y las propiedades de los avales.
De todas maneras, puede ser que haya gente que esto no lo entiende y que quiera dirigirse directamente a vosotros. Lo que nos gustaría también que recordaras es a las muchas familias afectadas que hay por este tipo de ejecuciones hipotecarias, que recuerdes cuáles son los servicios que ofrecéis y cuándo pueden ir a dirigirse a vosotros.
Bueno, nosotros como plataforma de Afectados por Hipoteca somos un colectivo de ciudadanos afectados y simpatizantes que solidariamente participan. Nos reunimos en el Centro Cultural de Ripollet todos los martes a las 5:30. Hacemos normalmente dos asambleas, una de bienvenida para los casos nuevos y familias afectadas y otra que es una asamblea de seguimiento de los casos. Luego también, paralelo a esto, tenemos unas dificultades por parte del ayuntamiento de tener un local o un sitio donde podernos organizar, y nos están dando una sala una vez a la semana junto unas horas, martes, vuelvo a repetir, a las 5:30 de la tarde. Y luego también los jueves tenemos un rato por la mañana para poder hacer trabajos manuales, y con ellos, que son unos 5 o 6 artículos, que con ellos cogemos donaciones para poder pagar las fotocopias, poder pagar también las tasas judiciales en los juzgados. Bueno, tampoco nos da para mucho, ¿eh? Normalmente esto de la plataforma conlleva un gasto, no hay ningún ingreso. Conlleva un gasto que no todos nos lo podemos permitir. Estamos haciendo estos talleres también sirven de terapia de grupo. Tenemos que recordar que la plataforma está ayudando a cientos de familias que vienen psicológicamente destrozadas. Son familias que están en el umbral de la pobreza, que han tenido una vida digna y ahora tienen una muerte en vida. Y ni los psicólogos han podido arreglarlo. Estos talleres que estamos realizando son terapias de grupo para ayudar a estas familias, que hablen e intercambien impresiones entre ellos y vuelvan a tener como mínimo una conversación amena con alguien. Estamos funcionando bastante bien. Llevamos un tiempo que también ponemos una mesa de información los miércoles en el mercado para que la gente que, no siempre, porque no siempre la disponibilidad de la gente no es la misma. Recordamos que la plataforma Afectados por Hipoteca está viva, es rotativo todos sus puestos, y hay gente que soluciona su problema y luego trabaja, no trabaja. Entonces, lógicamente, es un movimiento vivo. Hay veces que tenemos que ir más pronto, otras veces más tarde, pero sí, es vivo, es vivo. Mm-hmm.
Doncs ens quedem amb això. Recordem que els dimarts, a partir de 5:45 de la tarda, us reuniu a la sala 3 del Centre Cultural, que feu aquestes teràpies de grup per la gent que vulgui apropar-se, i que els dimecres també us pot trobar al mercat setmanal. Nosaltres t'agraïm moltíssim, Esteban, que ens hagis atès als micròfons de Ripollet Ràdio, i seguim parlant de tot el que fa la PAR Ripollet.
Gràcies a vosaltres. Buenas tardes.
Gràcies. Adéu. I seguim amb més notícies. Una cinquantena de persones, entre veïns i representants dels partits i entitats adherits al pacte de Ripollet, van concentrar-se davant l'Ajuntament dimarts 30 de setembre a les 7 de la tarda en resposta a la crida de l'Assemblea Nacional de Catalunya arreu dels municipis catalans per donar el tret de sortir de la campanya Ara és l'Hora.
Així ho explicava durant l'acte el coordinador de Ripollet per la Independència, Miquel Estapé.
Nosaltres no protestem contra les decisions del Tribunal Constitucional, no és el nostre tema. Nosaltres el que venim és a iniciar la campanya, perquè nosaltres el que volem que aquesta campanya es basa amb la legalitat catalana, amb la llei de consultes emanada del Parlament de Catalunya i amb el decret que ens convoca el president de la Generalitat a votar el 9 de novembre. I és això, nosaltres les decisions que emana el Tribunal Constitucional de l'Estat espanyol, bueno, doncs som ben lliures de fer el que sigui, però nosaltres el que ens porta aquí és la legalitat catalana.
La convocatòria va tenir lloc l'endemà que el Tribunal Constitucional hagués suspès cautelarment la consulta del 9-N. Estapé va fer lectura del manifest de la campanya i va animar els presents a tenyir Ripollet de groc, el color de la campanya, i a fer-se voluntari per convèncer els indecisos.
A mitjans de setembre es va iniciar el termini per fer el pagament de l'IAE, la taxa d'escombraries comercials i domiciliàries i la taxa d'entrada de vehicles. El període per a les persones que no tenen domiciliats aquests pagaments finalitzarà el proper 17 de novembre, i per a les persones que sí els tenen domiciliats la data de cobrament serà el 3 de novembre.
Pel que fa a la taxa d'escombraries domiciliàries, aquells contribuents que tinguin un total d'ingressos anuals pel conjunt de la unitat familiar inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional tindran dret a sol·licitar la reducció del 100% de la quota de la taxa d'escombraries domèstiques del seu habitatge habitual. Cal afegir, però, que per al proper any el termini per demanar aquesta reducció finalitzarà el 31 de maig de 2015. Amb aquests pagaments només restarà per abonar el darrer fraccionament de l'IBI, i que es farà el dia 1 de desembre. Les oficines de l'organisme de gestió tributària estan situades a la Rambla de Sant Jordi número 75.
El Patronat Municipal d'Ocupació continua signant convenis amb empreses i entitats socials en el marc del projecte Generem Ocupació 6+6, un programa que busca incrementar l'ocupació a Ripollet a través de l'ajuda per la contractació. D'altra banda, el Patronat continua la línia de contractació directa de persones en atur per tal de portar a terme moltes de les obres que realitza el municipi. I per parlar-ne d'aquests dos temes, d'obres i d'ocupació, hem convidat als nostres estudis el president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, Ferran Tornel. Benvingut.
Hola, gràcies.
Doncs explica'ns una miqueta com fomenta el projecte Generem Ocupació aquesta contractació de personal.
Bueno, nosaltres teníem clar que contractant directament a persones en atur del municipi amb les obres és un gran què, i la sort que hem tingut en tot el mandat, que via directa o via amb subvenció hem pogut generar bastanta ocupació. Les coses com sigui, no tota la que haguéssim volgut, i ja no tant per baixar o no la xifra d'atur, però possibilitat que ha estat una xifra en aquest mandat sostinguda i amb una part important amb les contractacions que hem fet bastants centenars, no? Des del 2011. Dit això, també vèiem necessari que també hi hagués un plus més, un impuls que l'impuls econòmic també, lògicament, una part important són les botigues, les empreses, el teixit econòmic i comercial, i industrial, de, del municipi. Com? Doncs amb el generem ocupació 6x6. Nosaltres vam destinar d'una subvenció d'entitat metropolitana 30.000 euros per fer projectes perquè les empreses diguessin, sí, volem connectar a un noi aquí per fer de mosso de magatzem, volem connectar a una noia per fer de carretillera, volem connectar X, Y i Z, no? I amb unes característiques també amb un nivell formatiu mig, per, també amb alguns jocs per treballs qualificats, una mica un ventall ampli, però sobretot que havien d'estar en una situació d'atur d'uns mesos. I això no ha estat problema, perquè per la gràcia hi havia molta gent que estava amb atur de feia molts mesos, i hem fet al final 8 convenis amb diferents empreses i entitats del municipi. I gràcies a això podem dir que, a part, s'ha generat ocupació a Ripollet amb el 90% de gent de Ripollet, ¿vale? Perquè hi havia perfils que no estaven aquí, ¿vale? hi havia un perfil que és de Montcada. Doncs nosaltres creiem que ha estat un èxit, perquè hi ha altres municipis que ho han intentat i no els ha sortit gaire bé. Nosaltres, és cert que nosaltres tenim una persona contractada per això, que ha fet un seguiment des d'abans, durant i ara després, que ja estan contractats, assessorament, per la formació, per el que es diu, no? entre cometes, que es diu el papeleo, no? De dir tota la paràmbula i la paràmbula de les empreses, que se'ls feia molt, molt gran, els ajudàvem, els acompanyàvem per fer bé les inscripcions i ja està, i ara hem tramitat les subvencions i aquí estem, i en 3 o 4 mesos hem fet 8 inscripcions laborals directes a empreses i amb ajudes, no sé, doncs, ajudes entre 3.000, 4.000 i màxim 6.000 per depenia també dels mesos.
Si aquestes ajudes les reben les empreses que contracten.
Sí, quan acaba el contracte. Mm-hmm. Quan demostren, amb tots els barems que els hem posat, que han contractat efectivament aquella persona a mitja jornada, una jornada sencera, 3 mesos, 6 mesos o 12 mesos.
Parlem de persones amb dificultats d'inserció,
sí,
en el món laboral.
Sí, sí, clar. Les persones diana, és a dir, estem parlant d'un ventall de gent jove, gent dones i gent major de 45-50 anys. Clar, uh-huh. que és la població diana de l'atur.
I parlant de la relació amb empreses i comerços locals, el Patronat d'Ocupació també porta a terme el projecte EMPRO dins del Pla 17. En què consisteix? Qui en forma part d'aquest projecte?
El projecte EMPRO va sorgir perquè nosaltres, amb aquest plus que l'hem volgut donar amb el mandat de que el Patronat deixés de ser només un insertador de desocupats i un formador de desocupades, el que hem volgut fer, a part d'això, que lògicament és la base principal, és que assessorament a les empreses i també inserció i millora de les condicions de les empreses i dels treballadors de les mateixes empreses, nanoempreses, microempreses, mitjanes empreses, petites empreses i grans empreses de Ripollet, incloses també els serveis, que és el que més funciona al municipi, que el tenim bastant lluiós, diguem, de tendes de petita volada. I amb això, què van fer? Van fer el que no s'havia fet fins ara, que era una trobada més o menys regular, que ja portem 5 o 6, en un any i mig, entre diferents espais, com Unió de Botiguers, Gremi Hostaleria, de Restauració i Hostaleria, Gremi Instal·ladors, Mercat, les dues associacions que hi ha al Mercat, Pimec, CECOT i sindicats. Més algunes entitats com que m'han estat convidades i al final va venir la Gresca. Què passa? Que tot això va començar amb una idea, va tenir volada, vam intentar entre tots oferir cursos de formació, van sortir idees i hem buscat alguns nuclis coordinadors o engrescadors, com per exemple un app de ciutat. Una altra ciutat on administració, ajuntament, nosaltres i per l'educació, EMPRO. I després, amb la feina que està fent el visitador d'empreses, que és, com que no tenim organitzacions, no tenim, diguem, entitats organitzades o organitzacions ben establertes d'industrials, què estem fent? Visita a visita, un a un, indústries de Ripollet, ja portem 150 visites tancades i treballades des del principi fins al final per inserir, per informar, pel que faci falta. I això també entra dins de l'empresa. És a dir, totes aquestes empreses són per nosaltres sempre. Perquè algun dia suposo que s'organitzaran, però de moment tenim aquesta informació per exemple, l'app, aquest nucli ha fet que estem a punt de presentar un app de ciutat on les àrees de l'Ajuntament, totes, tindran la seva possibilitat de poder transformar aquest paper o web ara en una app, que és el que tothom es baixa, el 97% de les persones, estadísticament comprovat, i també després, lògicament, un botiguer, tothom, i les botigues, els petits empresaris, tothom que tenim fitxat, com ha de ser, amb una bona entrevista del nostre visitador d'empreses, tinguin la seva app i puguin vendre el seu producte de manera molt senzilla, feta per ells, perquè l'app és un producte que l'Ajuntament posa a la seva abast via l'Empro, ells ho poden fer demanant l'alta, el permís, tot, i després ells fan el seu manteniment. I el que vol l'app és que sobretot sigui el que hem aconseguit, que serà gratuït. Nosaltres estem mirant perquè tot això sigui un cost bastant possible i subvencionable, i dins del Puyo presentarem, i serà l'app de ciutat que ens han fet quasi al nostre gust, perquè era un app que era per un ajuntament, però al final hem volgut que sigui app d'ajuntament, lògicament, per si cultura vol fer no sé què, que de comunicació volen fer alguna cosa, volen fer alguna cosa de butlletí, el que sigui, o vol fer alguna àrea o d'intervenció volen fer alguna publicitat dels impostos. Nosaltres, amb l'app aquesta, tindrem totes aquestes possibilitats. I després, la tenda d'Arma Sant Jordi podrà dir l'oferta d'aquesta setmana és aquesta. Uh-huh. I amb una app tu podràs baixar i des de qualsevol lloc del món, lògicament, vale, podràs entrar geolocalitzat total amb compatibilitat amb iOS i Android. Crec que és un bon producte que ha sortit d'una col·laboració d'Empro.
Doncs estem impacients de conèixer aquesta aplicació per a mòbils de Ripollet,
sí,
la veritat.
Sí. En 12 setmanes ja estarà a punt.
Perfecte. Però acabem l'entrevista perquè hem de parlar d'obres, de la contractació directa que està fent el patronat, també, com tu deies, és un dels pilars que ara esteu fomentant des del patronat.
Sí.
Què és el que esteu portant a terme?
Mira, molt ràpidament. Ja hem acabat amb el Sant Esteve, que crec que ha quedat bastant bé. Estem amb una també petita gran obra que és Carrer Calvari. Ja hem començat i ja estem en la primera fase, que és des de Pau Casals fins a ja cap amunt, que va Estrella i Lluna. Després estem acabant ja Casino, estem millorant una part de Parrizal amb la ET, que ja l'hem tirada a terra i ara ja estem reconstruint i fent allò un espai digne i no un espai que crec que era brut, tancat. I estem, també han començat les obres del pàrquing del PAME, que serà capacitat per 66-67 places. Després hem començat el tema dels horts, l'ampliació dels horts, i és a gràcies a les obres així mitjanes grans que tenim. I tot això, tot i que no ho sembli, ha donat feina a unes 40 persones. La qual cosa, en diferents contractes, lògicament. Hi ha contractes que són de més, de menys, però, bueno, hem vist que en aquests 3 anys, doncs, potser un 15% o 20% de la gent que ha passat per patronat fent obres al municipi o fent atenció al públic o el que sigui, després s'ha inserit una vegada en un cap de treball, i és l'objectiu. Mm-hmm. I és la nostra gran fita, no?
Doncs seguirem parlant d'obres perquè sabem que el patronat té també pendents de començar d'altres com les de la carretera de Barcelona.
Me l'he deixat, perdó. Sí. No, ja l'hem començada, és veritat.
L'heu començat ja.
Sí, és una petició històrica, ja tenim el permís, lògicament, de la carretera de Barcelona. Gràcies, Remi, aquesta se m'havia oblidat. Perquè havíem fet una visita...
Va, és que pensava aquesta... que no l'havíeu començat.
Sí, ja l'hem començat i, a més, està avançadeta, tenim allà un PO i un... I un oficial amb les màquines, s'està fent perquè també es pugui coordinar, perquè pugui passar la gent, i bueno, bé, jo crec, aquesta també, dos persones més, bueno, crec que és el que també, lògicament, es mereix Ripollet, no mereix menys. I després, les diferents coses que van fer amb petits racons, que s'han d'arreglar, que la gent ens diu, que nosaltres veiem, que a poc a poc, amb la brigada municipal, es van arreglant.
Molt bé. Doncs agraïm moltíssim al president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, el Ferran Tornel, que ens hagi visitat als estudis de Ripollet Ràdio.
Molt bé.
I quan vulguis.
Molt bé, moltes gràcies, i aquí estic com a casa. Gràcies.
Gràcies. L'antic com que s'havia trasplantat al costat de la font de Can Mas no ha sobreviscut. No obstant, continuarà sent un referent del patrimoni vegetal de Ripollet fins a la seva degradació total i reintegració a l'ecosistema.
La regidoria de Medi Ambient l'ha podat i ha col·locat una placa explicativa al davant perquè els escolars i els usuaris del parc tinguin una guia dels canvis que experimentarà. Així ho explicava la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
Ara el que volem fer és nosaltres seguir treballant amb l'OM, amb un OM mort. Volem veure què passa amb l'OM, amb la fusta, amb un arbre quan es mor, què passa, com es treballa, quins animals venen i tot. Hem posat una placa més o menys per veure els animals que normalment acostumen a vindre perquè puguem conèixer els animals que més o menys treballaran en el que és l'arbre. Quan l'arbre s'acabi de descompondre i es cabi tot, doncs, bueno, també això et donarà per abonar el que és el terreny, que és el que passa normalment amb la natura.
L'OM, que estava situat a la parcel·la que limita amb els carrers Indústria de la Granja, Passatge de la Séquia Monari i carrer de la Font de Can Mas, va ser traslladat l'any 2011 al parc de Carles Ferrer per poder-lo declarar exemplar protegit.
La regidoria de mobilitat va presentar el passat dimecres 8 d'octubre a la direcció de l'escola Tiana el projecte del camí escolar d'aquest centre. Durant aquest curs estudiarà l'itinerari més habitual i segur i es buscarà una xarxa de suport on podran acudir els infants en cas de necessitat.
Així, aquesta iniciativa comptarà amb la col·laboració principalment de la policia local i voluntaris de l'AMPA i comerços de la zona. El projecte forma part del desplegament del Pla de Mobilitat Urbana que s'està realitzant amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'AMB adjudicat a l'empresa Doimo. Segons fons de la regidoria de mobilitat, el camí escolar és un projecte transversal on també participen les regidories de Medi Ambient, Comerç, Educació i Governació, entre d'altres.
Ahir a la tarda es va presentar el renovat acord de col·laboració entre l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell i el Cineclub Cisnèfils de Cerdanyola, que enguany celebra els 20 anys oferint sessions de cinema a l'Ateneu de Cerdanyola. Ens acompanya avui a l'Info el responsable d'aquesta iniciativa, en Jordi Mena. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Jordi, explica'ns a què consisteix aquest acord de col·laboració entre dues entitats.
Bé, no és un acord nou, ja és un acord que portem fent algun temps. La idea és aconseguir que espectadors del teatre, a través de l'Associació d'Espectadors de Ripollet, puguin gaudir d'una oferta cinematogràfica que fem a Cerdanyola amb un preu més reduït, és a dir, en concret, un 2x1, és a dir, que si venen dues persones només en pagarà una, i al mateix temps que el públic del cineclub que vulguin gaudir de les activitats que organitza l'associació, doncs puguem anar-hi amb un preu més reduït.
Mm-hmm. Com va funcionar aquesta oferta la passada temporada?
Doncs bé, la veritat és que, malgrat que a Cerdanyola també hi ha oferta teatral i musical, però és escassa i, en aquest sentit, quanta més divulgació cultural hi hagi amb això, doncs millor, i això fa que hi ha una certa tradició de gent amb ganes de veure bons espectacles i ens consta que hi ha acudit gent i, a més, amb un alt grau de satisfacció. De la mateixa manera que també ens consta que molts veïns d'aquí de Ripollet doncs també han vingut al cineclub.
Mm-hmm. Quina és l'oferta que feu des del cineclub Cisnèfils?
Bueno, ara tenim dues qüestions. La primera és la programació que varen començar ahir al vespre amb la pel·lícula de 1.000 quilòmetres, que, com sabreu, ha sigut una de les tres pel·lícules que va ser seleccionada per presentar-nos als Oscars d'aquest any i no va sortir guanyadora. I les següents projeccions previstes és el 9 d'octubre, Omar, una pel·lícula palestiniana del 2013, on és a través d'una trama, d'una història d'amor i de bales, com lamentablement han de viure en allà. El 16 d'octubre farem una pel·lícula francesa, també del 2013, La jaula dorada, de Rubén Alves, que és una història molt atractiva i molt agradable sobre uns immigrants portuguesos que són porters a París i el que li passa quan decideixen tornar a casa seva. I finalment, el 23 d'octubre, farem Amanece en Edimburgo, que és una pel·lícula britànica, també del 2013, i és un dels millors musicals britànics que s'ha fet en allà des de fa temps. Paral·lelament, tenim unes activitats celebrant el 20è aniversari, el 2014, que no és poca broma, 20 anys tots els dijous, fent cine cada setmana, i en concret això farem 3 dimarts en la sala del Museu d'Art de Cerdanyola, no en l'Ateneu, i aquí farem la 3 projeccions. La primera, un clàssic, commemorant també aquest fet històric tan terrible que va ser la Primera Guerra Mundial, amb la pel·lícula La Gran Il·lusió, d'en Joan Renoir, una pel·lícula indiscutiblement interessant. El 4 de novembre ens acompanyarà el director Marc Balaguer presentant el seu film que va fer Per què una crisi endèmica, parlant de la realitat actual d'avui en dia. I finalment, el 2 de desembre, una pel·lícula molt interessant que s'ha fet en col·laboració amb la Filmoteca i altra gent, que es diu Esmali Batum, i que és una recol·lecció dels 100 anys del cine fet aquí a Catalunya. Mm-hmm. Paral·lelament amb això, també farem una sortida al Museu del Cinema de Girona.
Déu-n'hi-do, bueno, com tu deies, a 20 anys fent sessions de cinema cada dijous a l'Ateneu no és poca cosa, eh? Valoració positiva, imagino, no, Jordi?
Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres aquí hem fet una declaració sobre el 20 aniversari, que si em permets el llegeixo en un moment.
Si és breu, sí, perquè estem a punt d'acabar l'informatiu.
Bueno, doncs llavors només la qüestió final... Diguem que avui per avui pensem que encara tenim un lloc, la gent del Cineclub, un repte i una responsabilitat a cobrir, que tenim voluntat d'assumir-ho i voluntat de que es compti amb nosaltres i voluntat de revertir a la ciutat unes energies generoses d'un seguit de gent que tenim coses a dir i a fer. Això ho dèiem i això ho diem des del Cineclub 20 anys després. Això ho vàrem escriure fa 20 anys.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem del Jordi Mena, que és del Cineclub Cisnèfils de Cerdanyola. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I felicitats per l'aniversari.
Moltíssimes gràcies. Que passeu un bon dia.
Adéu. Escoltant Info. I tenim algunes darreres notícies en aquest info d'avui. Recordem que demà dissabte l'agrupació Ripollet Natura impartirà l'activitat Arbres i bolets al Parc dels Pinatons, inclosa l'agenda de tardor de la Casa Natura i promoguda pel Museu de Ciències i l'Àrea Metropolitana amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient.
Aquesta activitat forma part del programa anual d'activitats al Parc dels Pinatons i tindrà lloc a les 11 del matí. D'altra banda, el proper dimecres es realitzarà a la Casa Natura l'activitat Costura Creativa dins el programa per a la prevenció de residus reparat millor que nou, que promou l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Les inscripcions es poden fer de dilluns a divendres de 10 del matí a 2:15 del migdia o al correu electrònic casadenatura@gmail.com.
I aquesta música per recordar que el Centre Aragonès de Ripollet continua aquest cap de setmana amb les activitats organitzades durant 3 caps de setmana consecutius per celebrar les festes del Pilar. Els actes van començar el passat 27 de setembre amb el pregó a càrrec de la presidenta de la Diputació Provincial de Terol, Carmen Pobo, i finalitzen el 12 d'octubre amb el popular Festival de Jotas a càrrec del grup Ciutat de los Amantes, també de Terol.
Pel que fa a aquest cap de setmana, demà dissabte a partir de les 10 del matí hi haurà un esmorzar típic aragonès i en acabar campionat de birlos. A 6:45 de la tarda s'oferirà una sessió especial de nits de música al Centre Cultural i Rondalla de Sant Saturio. Per diumenge, el Centre Aragonès ha programat un campionat de guinyote a partir de les 11 i a les 6 de la tarda concurs de truites i dolços amb degustació final. Recordem que la seu del Centre Aragonès es troba al carrer 9, número 22.
I aquest diumenge, dia 5, l'agrupació Passebristes de Ripollet celebrarà un any més la festivitat de Sant Francesc d'Assís. A les 10 del matí traslladaran el peó del carrer dels Afores a l'església de Sant Esteve, passant pel carrer de la Palma, Sol, Montcada i Nou.
A les 12 s'iniciarà la tradicional processó des de la parròquia, passant pel carrer Nou, la Rambla de Sant Esteve, Canigó i Escoles, fins al carrer dels Afores 14, on s'oferirà un aperitiu.
I recordem que diumenge 5 d'octubre el Teatre Auditori acull el primer dels espectacles familiars programats pel Patronat Municipal de Cultura aquesta temporada. Es tracta de l'Endrapa Somnis, de la companyia Teatre al Detall.
Es tracta d'una història onírica i màgica que parla de la por, del valor terapèutic dels contes i com busquem solucions ben lluny quan la resposta pot ser dins de nosaltres mateixos. L'espectacle està adreçat a infants a partir de 6 anys i tindrà lloc a les 6 de la tarda al Teatre Auditori. El preu de l'entrada és de 5 euros, tot i que existeixen diferents paquets d'abonaments i descomptes de fins al 25%. Poden consultar les condicions a ripollet.cat.
I ara arriba la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata. Comencem parlant de futbol i dels partits previstos per aquest cap de setmana. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remé. Doncs, com has dit, comencem parlant del futbol. Comencem amb el Can Mas, que juga demà dissabte a un quart de 6 de la tarda amb el camp del Barberà del Vallès contra l'Escola Futbol Base Andalusia. Diumenge inicia la jornada al Club Futbol Ripollet a les 12 del migdia en el partit de casa contra el Canyelles. També diumenge l'Escola Futbol Base Ripollet juga a les 4 a Sant Joan Vilatorrada contra el Joanenc Futbol Club. I la penya deportiva Pajaril jugarà a les 5 al camp municipal Canoriac contra el Cant de Déu.
I pel que fa al futbol sala, quins són els partits que tenim previstos?
El futbol sala Ripollet juga demà dissabte a 2:15 de la tarda contra l'Esparreguera Futbol Sala al pavelló Joan Creus. També al pavelló Joan Creus tindrà lloc el partit del Camp Mas Futsal Ripollet contra els amics del Pou Nou Escorial. Serà a les 5 de la tarda. I en el futbol sala femení, el primer grup de la Lliga Divisió d'Honor, el Can Clos juga demà dissabte a 8:45 del vespre contra l'Esparreguera Futbol Sala al camp rival.
I del bàsquet, què és el que destaquem?
Doncs destaquem que el partit de demà dissabte a 8:45 del vespre serà entre el Club Bàsquet Ripollet i la Torreforta al camp rival. I el Club Bàsquet Femení Gassó, Ripollet, juga també demà dissabte, però ho farà a les 6 de la tarda fora de casa contra el Sirius Basket Club.
Acabem amb les previsions d'handbol.
Destaquem l'encontre que tindrà el Club Handbol Ripollet amb el Club de Cerdanyola. Serà diumenge a 10:45 del matí. Dilluns de 7 a 8 del vespre, en el programa Infosport podran saber tots els resultats i també podran escoltar l'entrevista que li farem als nens de l'infantil A del futbol sala Ripollet.
Gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps. I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera pels propers dies a Ripollet.
Doncs ens esperen per al cap de setmana cels ennuvolats i de cara a diumenge probabilitats de pluja. Les temperatures es mantindran en contrast, càlides durant el dia i fresques a la nit.
I arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 3 d'octubre de 2014. Un programa que els hem ofert en Jordi Puy, Laia Prats, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Moltes gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.